Som Esteban i Òscar. Ens iniciem en un programa radiofònic anomenat Les nostres arrels, en el qual parlarem de la història, la societat i la cultura del nostre poble, comarca i territori valencià. Bon dia a tots. Així estem una altra vegada en el programa Les nostres arrels, Òscar i Esteve.
Bon dia.
L'últim programa vam parlar de la preteria barbaresca, que ja hem parlat diverses voltes, i de diversos atacs a les nostres costes.
Sí, de fet hem estat tres programes parlant de coses relacionades amb la pirateria barbaresca.
I recorda que vam dir que el passat programa seria l'últim dedicat a aquest tema.
Sí, el tema és molt interessant i no cal fer-lo avorrir a la gent. Així que ja vam dir que avui parlaríem d'un altre tema.
Exacte. Així que vam estar parlant de què podríem parlar si les primeres taifes andalusines que es creen al territori valencià o algun altre tema, però vam decidir aquest. És a dir, dels primers regnes musulmans creats així a la nostra terra, cosa que va succeir cap al segle XI.
XI, sí. Sí, però després també vam pensar que potser primer caldria parlar de la pròpia societat andalusina i un poc de les etapes anteriors a la creació de les primeres taifes valencianes. I això és el que començarem a fer avui.
Però recordo que abans que tot hem de respondre a diverses preguntes que ens han fet les seguidores més acèrrimes del programa.
Estes són les dues ties teues de les que m'has parlat?
Per supost, ho dubtaves.
Sí. Bueno, no ho dubtava. Però com es diuen les teues ties?
Com totes les ties del món, Patrocinio i Gertrudis.
Bé, Gertrudis no és molt comú, però bé. Bé, què han preguntat Patrocinio i Gertrudis? A veure si saben respondre a les seues inquietuds i no les decebem.
Esperem que sí. Pues mira, l'altre dia vam m'emprendre perquè deien que al sisè programa el que vam parlar de les defenses costeres de la Marina Alta no vam dir res del fort de Bèrnia.
Les teues ties estaran molt interessades en la història, però no per la geografia.
I això per què ho dius?
Home, perquè el fort de Bèrnia està situat a la Marina Baixa, no a la Marina Alta, per això no vam parlar d'ell.
Exacte.
Concretament al terme de Callosa d'en Sarrià. Al segle XVI, en temps de Felip II, és construït a la vessant sud de la serra de Bèrnia per l'enginyer militar Jean-Baptiste Antonelli. Deixa'm parlar, ja.
Sí,
vam inventar.
Ja vam anomenar.
Si has fet tu la ruta senderista de l'anomenar fora de Bèrnia, suposa que l'hauràs visitat.
Pues sí, sí, que l'he fet. Tant des del fora de Bèrnia, que en realitat és un túnel que travessa la serra de Bèrnia, com des del propi fort de Bèrnia. Hi ha una vista espectacular de la Marina Baixa. A més, en dies clars es pot contemplar des del golf de València fins i tot Múrcia.
Si vols podem dir alguna cosa d'ella, encara que tornarem a esmentar els pirates, que no volíem, però tornem a parlar alguna cosa d'ells.
Clar que sí, així les meves ties estaran contentes. Igual em deixen en herència alguna coseta i tot.
Doncs bé, el Fort de Bèrnia és una estructura militar que va ser construïda l'any 1562, no sols per vigilar la costa dels atacs dels pirates, ja que també es pretenia controlar les poblacions morisques que vivien a la zona de la Marina Baixa.
Suposo que es temia que aquests col·laboraren amb els pirates barbarescos, fugirem a aquest o que simplement es rebel·laren.
La veritat és que sí. El fort té forma d'estrella de quatre puntes i una grandària suficient per a 50 soldats. Estava equipat amb habitatges, quadres, una cuina, capella, aljub, polvorí i un pati central al voltant del qual s'hi distribuïen les estances. A més, posseïa dues portes d'accés separades, amb dues per un fossat sec. Fossat sec vol dir sense aigua.
Però, segons tinc entès, aquest fort de Bèrnia estigué en actiu uns 50 anys, no? Molt poc.
Molt poc. Sí, ja que el rei Felip II ordenà la seva demolició l'any 1612.
I per què va fer això, amb una fortificació que suposa que seria molt costosa?
A veure, 1612... Felip II no pot ser, seria Felip III.
Sí, Felip III.
Felip III. A veure, hi ha diverses raons. D'una banda, després de l'expulsió dels moriscos, que s'inicia l'any 1609, ja no era necessari controlar-los des del fortí, perquè ja no hi havia moriscos. D'altra banda, encara que estava situat en un lloc des d'on es podia divisar una gran extensió de costa, no estava massa a prop de la costa, i en ell havien anat construint-se ja torres de guaita i altres fortificacions que acabaven fent el fortí de Bèrnia un poc innecessari. I per últim, estan els elevats costos del seu manteniment i el de la seva guarnició, perquè mantenir-lo i els 50 soldats costava diners.
Però clar, que els mengen.
A més, es temia que es convertís en un niu de bandolers, ja que durant l'edat moderna, a les nostres serres, hi havia bastants bandolers. De fet, utilitzaven les serres com a refugi i es tenia por que acabaren ocupant el fortí.
Uh-huh. Així que va ser desmantellat l'any 1612 i ja està.
Sí.
Bé, espero que estiguin contentes les mòsties.
Espero jo també que estiguin contentes. Però bueno, he de dir-te una altra cosa, eh? A mi m'ha arribat una queixa respecte al programa.
Oh, també tenim queixes, això no ho sabia jo.
Veu que sí.
I de què s'han queixat, si es pot saber?
S'ha queixat una tal Maria Àngeles.
Maria Àngeles? Aquesta no la tinc jo ara, no sé, d'on és ella?
De Pereyla Safor, d'un poblet.
Però fins a aquesta comarca és entre el nostre programa?
Per suposar, nosaltres travessem fronteres.
Sí, sí, igual som internacional.
Pues no ho sé, no ho sé. Bé, esta xica m'ha dit que és una vergonya que després d'estar tres programes parlant de la pirateria barbaresca i de moriscos valencians, no diguin res del pirata Abdalà Alicaixet. Bueno, crec que més o menys es diu així.
Que gastava alicates.
No sé, Abdalà Alicaixet. Ja que este personatge reuneix les dues condicions.
I què vol dir en tot això?
Que era pirata i morisc, i a més, natural d'Oliva.
Ah, ostres, d'ahir al costat. Bé, doncs hauràs de dir alguna cosa d'aquest pirata per a contentar-la.
Sí, mira, Abdalà Alicaixet, que era com li deien... Bueno, ja ho he dit, no?
No passa res, aquest nom hi ha que repetir-lo perquè no crec que es quede.
Perquè quede clar. Neix a la primera meitat del segle XVI a Oliva, però cap a la meitat d'aquesta centúria marxa d'aquestes terres i acaba establint-se al nord d'Àfrica, a Barbario, concretament a un poble anomenat Cercei o Xerxell.
I això exactament on està?
Està a la costa de l'actual Algèria, a uns 95 quilòmetres a l'oest de la ciutat d'Alger.
Suposo que no seria l'únic morisc que s'establiria en Cercei o Xerxell.
No, aquesta localitat, com a moltes altres del nord d'Àfrica, acaba constituint un refugi per als moriscos, que anaven fugint de la península ibèrica. A més, des d'allí molts d'ells comencen a practicar la pirateria contra els cristians.
Cosa d'esperar, d'acord amb les discriminacions que patien a la península ibèrica i que hem descrit en programes anteriors.
La veritat és que sí. El blog Oliva Històrica, el qual recomana tothom...
És el que està en Facebook?
No, és, una, és un blog.
Ah.
Se'ns diu que aquest Alicaixet era ja mariner en Oliva i que s'instal·la amb la seva pròpia família en Cercei, després.
Ah, això de ser mariner prèviament suposa que l'ajudaria a l'hora de dedicar-se a la pirateria. I què sap d'ell?
Es sap que construeix un bergantí, un vaixell de dos pals que combina la navegació a vela i a rem, i a més es dedicava a saltar vaixells cristians per la Mediterrània, robant i capturant a captius cristians que després venia al Ger. Uh-huh. També actuava a les costes valencianes, especialment a l'Alsafor, que era d'on provenia, on ajudava alguns moriscos que volien fugir cap al nord d'Àfrica, es transportaven en el seu vaixell.
Uh-huh. Tal com havia fet ell abans.
Exacte.
Jo m'he informat d'ell també una mica, havia pogut esbrinar que va participar l'any 1571 en la batalla naval de Lepant i col·laborar amb els turcs otomans a Orà o a Malta.
A Orà o Malta, els dos llocs, crec. Mm-hmm.
Però finalment va ser capturat per galeres de la monarquia hispànica i conduït a una mazmorra. En ella un jesuïta anomenat Jerónimo de Lemur intentà durant mesos que abjuré de l'islam. Abjurar és que renegue o renuncie a la seva religió.
Sí, va intentar que abjurés. No tindria èxit el jesuïta este, ja que Alicaixet es va negar alegant que ell i tots els seus avantpassats havien sigut veritables musulmans, encara que el seu pare havia sigut batejat, però segons ell havia sigut batejat per la força, sí. En aquest context, els familiars d'Alicaixet a Cercei, Algèria, s'entren del captiveri d'aquest i compren a la ciutat d'Alger un frare que havia estat segrestat a la península ibèrica, crec que per Tarragona, per intercanviar-lo per Alicaixet.
Mm-hmm. I dit intercanvi... Finalment arriba a produir-se?
La veritat és que no, la història no acaba bé, ja que com Alicaixet no renuncia a la religió musulmana, el Tribunal de la Inquisició el va condenar per apostasia i fou cremat viu a la ciutat de València el novembre de 1576.
Mare meva, i ostres, què és això d'apostasia?
Apostasia és abandonar o renegar de la teua religió.
Però ell no ho fa, es manté ferm i no renuncia a l'islam. De fet, segons m'he informat, Alicaixet és considerat un màrtir de la religió musulmana per aquesta raó.
Sí, però és que ell és condemnat per la Inquisició per renegar de la religió cristiana, no de la musulmana. Uh-huh. Recordo que em di que el seu pare havia sigut batejat i per lo tant s'havia convertit al cristianisme, tal com havia succeït amb tots els moriscos valencians. De cara a l'Església Catòlica, tots els moriscos eren cristians, encara que aquesta conversió s'havia realitzat l'any 1525 per un decret de la monarquia hispànica, és a dir, a la força, i que els moriscos en secret continuaven practicant la religió musulmana, tal com vam dir en el programa anterior.
Aleshores podem deduir que Alcaixet, encara que educat en secret en la religió musulmana, en el si de la seva família, hauria sigut també batejat de menut i obligat a anar a missa i assistir a cerimònies religioses cristianes, tal com prescrivien les autoritats cristianes.
Sí, de cara a les autoritats cristianes era considerat cristià, i per això el condenen, per haver renegat de la religió cristiana.
Clar, ara ja ho entenc millor. I què passa amb el frare que havia comprat la família d'Alcaixet per a intercanviar-lo per ell?
El que passa amb el frare, al igual com el que havia passat amb Alcaixet, és una mostra de l'odi i fanatisme religiós que hi havia aleshores entre les comunitats cristiana i musulmana.
O sigui que no va acabar massa bé.
No, tampoc va acabar bé. La veritat és que no. La família d'Alcaixet en Cersei, quan s'entenen de com havia mort aquest, demanen permís al vell o governador d'Alger per a fer el mateix amb el frare. I quan aquest vell els concedeix el permís, executen la seva venjança en el frare. Uh-huh. Això va passar en torn al maig de 1577. Es sap que el frare va ser conduït des de la seva cel·la a la platja d'Alger, pel camí la gent anava humiliant-lo i agredint-lo. Després fou lligat a una àncora de ferro. Un germà de l'Alcaixet intentà arrencar-li la barba a tirons al frare i després començaren a lapidar-lo.
Mare meva, a tirar-li pedres. Jo pensava que aquest castig sols era per les dones.
És molt comú.
Per a tots, no?
Sí, però en el món ara, igual, és el que està per a diverses persones.
Fent també coses terribles, però d'un altre estil.
Bueno, de totes formes no el mataren lapidant-lo, eh? El frare fou envoltat finalment amb llenya i li calaren foc i així va morir.
Que fort. No sé quina mort és pitjor.
Home, els dos moren igual, cremats.
Era una història molt cruel. Però coses així es feien tant en el món musulmà com en el cristià. Alcaixet també va ser cremat viu, no?
Sí, sí, sí. Va més canviar de tema, que el temps sempre es tira d'abunt i avui ja vam dir que començarem a parlar de la societat andalusina al territori valencià.
Sí, 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 però tenim més preguntes. M'han tirat encara que no van parlar dels atacs barbarescos a Islàndia, tal com van dir que faríem, i també m'han preguntat si els turcs van arribar a ficar-se en la rebel·lió de les Alpujarras.
Això ho direm al pròxim programa, que si no ens quedem sense temps per parlar del tema d'avui, eh?
Pues sí, me va que avancem en el que ens toca. Tu ho diràs.
Mira, la societat andalusina és la societat musulmana que es crea durant l'edat mitjana a la península Ibèrica i deriva en gran part de la pròpia conquesta d'aquesta, que serà del que parlarem principalment avui per qüestions de temps.
A veure, la conquesta musulmana de la península Ibèrica es produeix a partir de l'any 711, quan els exèrcits musulmans travessen l'estret de Gibraltar i s'imposen en l'anomenada batalla de Guadalete a Roderic, rei de l'anomenat regne visigot de Toledo.
Sí, sí, la veritat que sí.
Però com arribem així? Perquè la regió musulmana havia sorgit amb Mahoma a la península aràbiga i això està molt lluny d'ací, de la península Ibèrica.
Sí, això és veritat, però la religió musulmana s'estén des d'Aràbia a la península Ibèrica molt ràpidament.
Per Aràbia també. Mira, es considera que el profeta Mahoma neix cap als 570 després de Crist a la Meca. Als anys 40...
Als 40 anys.
Als 40 anys, l'arcàngel Gabriel comença a instar-lo a predicar en nom d'un déu únic, Alà. I a la seva mort, l'any 632, les diverses tribus àrabs de la península aràbiga ja l'havien acceptat com a profeta.
Sí, però això es fa a través de guerres constants, cal tindre en compte. La majoria de tribus àrabs abans tenien religions animistes i el cristianisme o el judaïsme també s'havien estès entre algunes d'elles. I aquestes tribus, més o menys, en alguns casos es veuen forçades a renunciar a les seves antigues religions. Uh-huh. Bueno, també hi ha tribus àrabs que acaben adoptant l'islam perquè veuen que els que estan sota aquesta bandera pues, són la gent victoriosa. A la primera meitat del segle VII, ja es crea una confederació de tribus àrabs unides per la religió de l'islam i es llança fora d'Aràbia sobre els territoris de l'imperi persa i bizantí, també anomenat imperi romà d'Orient.
Sí, el primer el fan desaparèixer i els bizantins es treuen les riques províncies de Síria, Palestina o Egipte també.
Tot això passa en la primera meitat del segle VII, ja. Estem en la primera meitat del segle VII. Encara que l'expansió musulmana també fou afavorida, cal tindre en compte, per això, per la debilitat dels imperis persa i bizantí, que estaven exhaustos després d'haver mantingut numerosos conflictes externs entre ells, i també tenim conflictes interns. Tenim de tot.
De totes maneres, és una expansió extraordinària. L'afamat historiador Claude Caen qualifica l'expansió musulmana de prodigi, doncs és protagonitzada per un poble, l'àrab, fins aleshores quasi desconegut, i en pocs anys enfonsa estats molt antics i fa retrocedir enormement religions que existien des de feia segles.
Sí, com el cristianisme de l'imperi bizantí o el zoroastrisme de l'imperi persa. A veure, la historiografia tradicional en principi vinculava l'enorme i ràpida expansió de l'islam amb l'ardor bèl·lic tribal dels àrabs, perquè eren tribus que sempre estaven lluitant entre si. I a l'ímpetu que els hauria donat la nova religió revelada de l'islam. Vale? Però bueno, interpretacions més modernes solen relacionar dita expansió islàmica amb interessos més mundans, o per no dir econòmics. Per exemple, es considera avui en dia que els àrabs també tenien interessos per dominar terres més fèrtils que la desèrtica Aràbia, per aconseguir botis de guerra o per explotar a noves poblacions amb impostos i tributs. En tot cas, en el marc de l'expansió islàmica, després de la caiguda d'Egipte, els musulmans continuen expandint-se pel nord d'Àfrica, que a principis del segle VIII seria més o menys controlat ja.
Sí, i des del nord d'Àfrica es fa el pas a la península Ibèrica, on estava el regne visigòtic de Toledo, fundat l'any 507 pels visigots, un poble bàrbar.
Sí, 507. Aquests visigots ja s'havien assentat al segle V en Hispània, que era aleshores una província de l'imperi romà, i a poc a poc havien anat funcionant-se amb les èlits hispanoromanes. Hispanoromanes vol dir que era gent amb llengua i cultura romana, bueno, per ell llatí, cultura romana, perquè s'havien romanitzat, però eren d'Hispània, per això dèiem hispanoromanes. De fet, els visigots, que en principi practicaven una heretgia del cristianisme, l'arrianisme, acaben convertint-se al catolicisme i també i acabarien també parlant llatí.
I els visigots també expulsen o eliminen altres pobles bàrbars que havien entrat a Hispània en la crisi de l'imperi romà, sueus, vàndals, etc. I els propis bizantins, els quals s'apoderen entre els segles VI i VII del sud-est de la península Ibèrica, on arriben a crear la província Hispània.
Hispaniae. Sí. A veure, de fet, els territoris de l'actual província d'Alacant i el sud de la de València van arribar a formar part d'aquesta província bizantina durant un temps.
Així que Pego i la comarca de la Marina Alta estarien en mans de l'imperi bizantí en alguna època.
Sí, així és. I n'hi ha jaciments arqueològics d'aquesta època a Pego. Per exemple, hi ha una necròpolis a Gallà i una altra a la partida de Castelló, on apareixen diverses tombes, ceràmica i aixovars.
O a Ebo, allí està el jaciment de la vila romana de la Cairola, on apareix també un sepulcre amb punt d'aixovar que es pot vincular amb la romanitat tardana o època bizantina. De totes maneres, tornem al nord d'Àfrica, que ens hem quedat en el moment en què els conqueridors musulmans anaven a passar a la península Ibèrica.
Sí, al nord d'Àfrica o Magreb, al igual com a la península Ibèrica, la religió principal era el cristianisme fins a la dominació islàmica. Això és curiós perquè un dia identifiquem el nord d'Àfrica amb el món musulmà, però en principi no era així. Dir cristianisme s'havia estès entre la població del nord d'Àfrica en el context de l'imperi romà, al igual com en altres llocs de l'imperi romà, i ja està, vull dir, tant a la península Ibèrica com al nord d'Àfrica, la majoria de població tenia una religió cristiana a base de la conquista islàmica.
Sí, encara que les àrees més interiors, muntanyoses o desèrtiques del nord d'Àfrica, la romanització fou més superficial, així com la cristianització. Pervivint poblacions autòctones damàsics o berbers que a vegades podrien inclús mantenir cultes de caràcter animista.
Aquests damàsics o berbers, habitants originaris del nord d'Àfrica o Magreb, van islamitzant-se també després de la conquesta àrab del segle VIII.
Bé, això és important dir-ho, perquè els exèrcits que passen a la península ibèrica des del nord d'Àfrica estaven formats sobretot per amazics o berbers recentment islamitzats.
Sí, de fet, la invasió de la península ibèrica l'inicia l'any 711 un exèrcit bereber o amazic comandat per un tal Tariq Ibn Ziyad. Aquest era el lloctinent bereber de Musa Ibn Nusayr.
Ja venen els noms.
Els noms raros. Governador, o Bali en àrab, de Friquilla, que és el nom que donen a la regió del nord d'Àfrica, a la regió del nord d'Àfrica els àrabs després de conquerir-lo.
Però, per què ve aquest exèrcit a la península ibèrica, on aleshores estava el regne visigòtic de Toledo?
Ben així perquè es creien els enemics del rei visigot Roderic, que havia començat a regnar l'any 710 després de la mort de l'anterior rei visigot, anomenat Witissa. Els fills d'aquest, els anomenats vitissans, consideren un rei legítim, de fet volen reinar ells, i entren en contacte amb els musulmans del nord d'Àfrica per a que els ajuden a derrocar a Roderic.
En aquest context, suposo que l'exèrcit berber de Tariq Ibn Ziyad va derrotar a Roderic a la batalla de Guadalete, al 711, la localització de la qual avui és discutida.
Sí, avui en dia es pensava que estava a prop d'un riu anomenat Guadalete, però avui en dia això és discutit. Sí, l'exèrcit bereber estava format per uns pocs milers d'homes per aconseguir imposar-se a la batalla quan els vitissans, en un moment determinat, abandonen a Roderic en la pròpia batalla. Després, el comandant aquest, va apoderar-se de Toledo, que era la capital del regne visigot.
I suposa que la inicial col·laboració militar dels musulmans amb vitissans prompte ha anat transformant-se en una invasió organitzada.
Sí, això es fa evident l'any 712, quan el propi Musa Ibn Nusayr, governador de la ciutat de Friquilla, creua l'estret amb un exèrcit majoritàriament àrab, és a dir, de soldats àrabs, i comença a conquerir diverses ciutats del sud-oest de la península ibèrica. L'any 713 es reuneix amb Tariq i continuen els dos continuant diversos territoris de la península ibèrica.
Segons he llegit, algunes ciutats com Tarraco o Tarragona plantaren cara als musulmans i foren destruïdes, però majoritàriament predominaren els pactes i capitulacions negociades de les ciutats i la aristocràcia hispano-romana visigoda, que parlava abans, amb els invasors musulmans.
Sí, freqüentment per preservar les propietats i càrrecs que tenien. Un exemple significatiu que es coneix és l'anomenat pacte o tractat de Teodomir, o Tutmir, a vegades. Apareix a les cròniques amb aquest nom. Aquest era un aristòcrata visigot que governaria una àrea entre Alacant i Múrcia i l'any 713 pacta amb Abdelaziz, fill del citat Musa Ibn Nusayr, la seva submissió a canvi de poder continuar governant la regió citada entre Alacant i Múrcia.
Sí, ahí estarien ciutats com Alacant, Elx, Oriola o Viena, que s'inclourien en l'àrea governada per Tutmir.
Sí, aquesta àrea no arribaria a la comarca de la Marina Alta, que està un poc més al nord, encara que la seva frontera no quedaria massa lluny. La ciutat de València, per als romans havia sigut Valentia, en principi plantaria cara als exèrcits de Tariq, però acabaria negociant una capitulació amb els musulmans i el mateix passaria en la major part de les altres ciutats del territori, de l'actual territori valencià.
De fet, la conquesta del regne visigot sembla bastant ràpida i fàcil, almenys si la comparem amb la conquesta del nord d'Àfrica, que va durar dècades. Això a què hi va deure?
A diversos factors. Podem destacar la pròpia debilitat estructural de l'estat visigòtic. Aquest era un estat protofeudal, és a dir, que està en procés de feudalització, amb constants conflictes interns per la successió al tron i una aristocràcia freqüentment dividida i enfrontada. Ja hem parlat dels vitissans i Roderic, estaven oposats. A més, els investigadors sostenen que havia hagut recentment un cicle de males collites, fams, pestes, que havien deixat el regne visigot empobrit i despoblat.
Tot contribuix. A més, gran part de la població hispano-romana visigoda eren camperols explotats per terratenients de l'èlit visigoda. Suposo que per això la població no estaria molt disposada a donar suport a dita èlit.
Sí, per la majoria d'hispano-romans visigots, en principi la invasió musulmana sols suposaria un canvi de dominadors o d'èlits.
Clar, no canviaria molt. Val, ja que s'estira el test damunt, ha dit que a partir de la conquesta musulmana de la península ibèrica comença a configurar-se la societat de l'Àndalus. Així que com quedaria dita societat en un principi?
Mira, en un principi hi hauria una minoria reduïda de conqueridors musulmans, fonamentalment d'origen àrab i amb així cobert bé. És difícil o impossible, també, precisar el seu número, i els diversos historiadors parlen de diferents xifres, però serien molt pocs en relació a la majoria aclaparadora d'hispanoromans d'hispanoromans i visigots. A més, també hi hauria una minoria reduïda de jueus que havien anat arribant així a la península Ibèrica en temps de l'imperi romà.
Jo l'altre dia estava llegint a l'historiador Bruno Franco Moreno i aquesta afirma que a les primeres dècades de la conquesta podien haver arribat entorn a 40-50.000 àrabs i uns 150.000 berbers, mentre que la població hispanoromana visigoda podia arribar als 5 milions d'habitants.
Sí, el que està clar és que els musulmans en un principi serien poquíssims, així que no es pot parlar d'una invasió de gent en massa, que és el que pensa que molta gent, pensa que va passar. A més, tal com has dit, els berbers o amazics serien molt més nombrosos que els àrabs.
El fet que els berbers o amazics foren molt més nombrosos que els àrabs és fàcil d'entendre. El nord d'Àfrica està molt més prop de la península Ibèrica que Aràbia i altres àrees del Pròxim Orient habitades per àrabs. Els grups tribals de berbers o amazics simplement havien de creuar l'estret per assentar-se a la península Ibèrica.
Sí, per exemple, la zona litoral valenciana, bueno, la zona valenciana en general, es constata l'assentament de diversos grups tribals berbers que donen lloc a diferents topònims. Per exemple, el grup tribal és tribu, bàsicament. Del grup tribal dels Sanaja tenim Senitja. Del grup tribal dels Aurabas tenim Orba o Oliva. Del grup tribal dels Senetes o Senates, les diferents atzanetes que hi ha, com atzaneta de l'Albaida. No sé si a Pego tenia una atzaneta també, no ho sé.
Sí, trobo que sí.
Sona. I del grup tribal dels Hawara podem destacar diferents favares, com la favara de Pego. Exacte. També està una favara ahí entre Gandia...
I també està la favada
asturiana. Sí, això és favada, no favara. Això és favada, no favara.
Però sí, és molt sorprenent.
Sí. Sí, però bueno, a les ciutats grans solien ser probades per ara, però d'això ja parlarem.
Val, i per anar acabant, m'agradaria que aclarís com és que la societat andalusina va arribar a tenir una majoria de població musulmana en el temps, ja que has dit que en un principi sols hi ha una reduïda minoria de conqueridors musulmans i que no es produeix una invasió de població musulmana en massa.
Això s'aconsegueix perquè els propis hispanoromans visigots cristians anaren convertint-se a l'islam després de la conquesta. Això es va fer de forma progressiva, encara que de manera relativament ràpida, ja que la conversió a l'islam teòricament comportava nombrosos avantatges econòmics i socials que veurem en un altre programa per qüestions de temps.
Sí, això també és el que tenia antes jo. De fet, es calcula que entre els segles 11 i 10 l'islam es converteix en la religió majoritària a la península Ibèrica.
Dels segles 11 i 10, no, entre el 9 i el 10.
Entre el 9 i el 10
sí que passa això. De totes maneres, la societat islàmica configurada a la península Ibèrica, o societat andalusina, és molt complexa, i pot classificar-se en relació a diversos criteris. De tot això i més, parlarem del pròxim programa, que com sempre diem, és el bo de veritat.
Cada com que passa millor.
Sempre, nosaltres anem progressant.
Bueno, pues fins així, perquè s'ha de tirar-ho des d'amunt. Adeu i hasta la pròxima.
Vale, pues adeu, hasta la pròxima.